Cadena Nova.
La bona vida. El magazín del bon vivant. La bona vida. Un programa d'Albert Malla.
Hola, què tal? Molt bona tarda i molt benvinguts a una nova edició de La Bona Vida que s'enceta ara mateix quan són les 2 de la tarda i quasi 5 minuts de dijous 8 de l'11 de novembre del 1990 en directe des de l'estudi de Cadena Nova Diagonal 297 a Barcelona per al 100.0 de la FM, també per Ràdio Nova Tarragona Reus al 93.5 i pels amics de Ràdio Valls al 103.2 del vostre dial de FM. Fins les 3, com cada dia de dilluns a divendres, amb en Ramon Juncosa a la realització tècnica del programa. La Cristina Serra a la producció, la Mariana Miracle a la documentació. I avui, malauradament, comencem amb una mala notícia perquè un incendi dels estudis Universal ha causat importants pèrdues materials i ha destruït decorats d'aquells històrics que hem vist tots a les pel·lícules. Uns decorats que, per cert, estaven en fase de venda. Ens arriba la notícia d'agència i ens diu que un espectacular incendi es va declarar ahir als estudis de la companyia cinematogràfica Universal City a la ciutat de Los Angeles, que va causar pèrdues valorades en milions de dòlars. El foc, les causes del qual no se sabien a última hora d'ahir, va destruir nombrosos decorats com els de New York Street o els de Bromstone Street, utilitzats per a centenars de rodatges, així com els habitatges de cartró-pedra, on van rodar Paul Newman i Robert Redford, i també els que recentment havien servit per rodar el film Dick Tracy, tot i que van deixar intactes el veritable monument històric de King Kong, segons van anunciar els mateixos bombers. El mono es va salvar. Durant més de 3 hores, els equips d'extinció no van poder iniciar les tasques efectives per apagar el foc, tot i els centenars d'homes i l'equip d'helicòpters amb aigua, perquè les flames de l'incendi es van estendre ràpidament a causa de les ràfegues de vent, des de l'estudi on van començar a cinc escenaris més, repartits entre més de 170 hectàrees. Les autoritats de Los Angeles van anunciar que l'incendi va obligar a suspendre una festa electoral del Partit Republicà de Los Angeles, que havia de tenir lloc en un hotel pròxim als estudis, d'on van haver de ser evacuades centenars de persones, malgrat que no es van produir desgràcies personals. En aquests moments, l'empresa japonesa Matsushita, del grup Panasonic, estava molt interessada, estava negociant la compra de les instal·lacions per 8.000 milions de dòlars. Aquests japonesos. 8.000 milions de dòlars. Estaven els de la Matsushita interessadíssims en comprar tots aquests acurats. Alguns dels 7 grans estudis, com Columbia Pictures o la 20th Century Fox, ja són propietat d'empreses estrangeres. L'última adquisició va ser feta la setmana passada per l'empresari italià Giancarlo Peretti, que va adquirir els estudis Metro-Goldwyn-Mayer per 1.300 milions de dòlars. Coses de la bona vida que tot sovint doncs, ens fan entristir una miqueta, perquè, si més no, han cremat una part de la nostra vida, els decorats d'algunes de les pel·lícules més importants que hem vist. Buscant una bona notícia, si t'agrada el jazz, avui mateix la tens i al Palau de la Música de Barcelona, perquè el Festival de Jazz de Barcelona ofereix avui en el Palau de la Música, a 9:45, les actuacions del grup local Rossi Brothers i de la Big Band de McCoy Tyner, un dels pianistes més influents dels últims 20 anys. Destaca en l'orquestra la presència del multiinstrumentista Howard Johnson, que tocarà la tuba, i del saxofonista tenor Junior Cook, un dels preferits de Dizzy Gillespie en els anys 60. La Big Band de McCoy Tyner i, a més, el grup local Rossi Brothers aquesta nit a 9:45 al Palau de Barcelona. D'aquí uns instants parlarem amb l'Antoni Ribas, que ben segur té notícies entorn a la seva pel·lícula Dalí. També parlarem de la Festa del Most, que s'està celebrant aquests dies a la Ràpita, a l'Alt Penedès. I la Guillermina Mota també ens explicarà com ha anat el rodatge d'un nou programa de televisió que ben aviat sortirà a l'aire i per tot Espanya.